El cafè de la ràdio. Cada dia de 8 a 2 quarts d'11 amb Mireia Sanz.
No deixem l'àmbit sanitari perquè un estudi de la Fundació de l'Institut Universitari per la Recerca en l'Atenció Primària de Salut, Jordi Gol, l'IDIAP Jordi Gol, assegura que els trastorns de conducta alimentària, els TCA, s'han duplicat entre els adolescents després del confinament. Els diagnòstics han crescut sobretot a la franja de les noies de 10 i 19 anys. Ho analitzem a aquesta hora conversant amb la Berta Raventós, una de les investigadores de l'estudi. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Bon dia.
D'on surt la idea de fer aquest estudi i com està fet aquest estudi?
Mira, doncs la idea de fer aquest estudi surt de que l'any passat van sortir moltes notícies, moltes veus del sistema sanitari i també del sistema educatiu que alertaven d'un augment dels trastorns de conducta alimentària entre les noies. Llavors nosaltres vam decidir fer aquest estudi amb les dades que disposàvem. Nosaltres disposem de les dades procedents de la història clínica electrònica d'atenció primària de Catalunya i, per tant, tenim tots els diagnòstics que registren els professionals sanitaris d'atenció primària durant la seva pràctica habitual. Llavors tenim una mostra que és representativa de la població catalana i vam creure que era una molt bona manera de poder quantificar si aquest augment s'estava produint realment i entre quins subgrups de la població era més evident.
I què diuen les xifres?
Doncs les xifres ens diuen que la incidència dels trastorns de la conducta alimentària s'han duplicat després del confinament entre les noies de 10 i 19 anys.
De 10 a 19 anys, eh?
Exacte. Per tant, són noies molt joves i és un augment molt marcat.
I amb una xifra molt important, no? Perquè duplicar-se és una magnitud molt important que entenc que també requereix una inversió i un tenir-ho en compte, no?
Exacte. Nosaltres creiem que aquestes dades posen de manifest que és necessari establir o reforçar les estratègies de prevenció, així com de suport a les persones i les famílies que estan patint aquests problemes de salut. A dia d'avui no sabem quan aquestes dades es podran regularitzar, és a dir, nosaltres sabem que gairebé 2 anys després de l'inici del confinament, de l'inici de la pandèmia, seguim veient aquest augment. I ara és qüestió d'esperar, no?, i veure si finalment tornem als nivells que teníem inicialment i com es produeix aquest descens, si és que es produeix.
Mm-hmm. Clar, diem que s'han duplicat en les noies, entre les noies de 10 a 19 anys. En les altres franges d'edat, les més amunt, de 19 en endavant, també hi ha incidència. I què passa amb els nois? Perquè també s'havia parlat que també es notava una certa incidència, no?
Sí, nosaltres al nostre estudi el que hem fet és agafar joves de 10 a 24 anys, no?, que és el que es considera doncs, l'adolescència i els adults joves. Nosaltres el que veiem és que dels 20 als 24 anys hi ha un augment, però aquest no és tan alt com el de les franges més joves. En els nois també veiem un comportament similar, és a dir, nosaltres tant en nois com noies el que veiem és que a l'inici del confinament els diagnòstics van baixar. Això no és una cosa extraordinària, ho hem vist amb altres diagnòstics, perquè durant els primers mesos del confinament va ser molt difícil accedir al sistema sanitari, però que de seguida hi ha un repunt. I aquest repunt és molt més marcat en noies que en nois, malgrat que en nois també es veu un lleuger augment.
Mm-hmm. Per tant, sobretot en aquesta franja d'edat i entre les noies, que de fet habitualment ja són la població més de risc en aquests trastorns de conducta alimentària. La magnitud dels casos també els heu analitzat? És a dir, si els casos que arribaven són més dramàtics o són més complexes o més difícils d'abordar dels que arribaven abans de la pandèmia, o això és molt més difícil de quantificar?
Això és una miqueta més difícil de quantificar perquè, com et deia, nosaltres utilitzem les dades que registren els metges i les metgesses d'atenció primària, no? Per tant, els codis diagnòstics, hi ha un sistema de codificació. Per tant, nosaltres podem veure que hi ha aquest codi, però el que no veiem és els símptomes que hi ha al darrere o la seva severitat. Per tant, caldrien estudis diferents, no?, que recullin dades diferents per poder valorar aquests aspectes.
Mm-hmm. Les causes tampoc, és a dir, les podem presumir tots plegats, no?, o imaginar-nos, però les causes quantificades a través d'aquest estudi les teniu?
No les tenim. Sí que hi ha literatura al respecte i el que ens diu és que aquest augment s'ha produït en altres països i que segurament es deu a una barreja de factors, no?, en els que hi ha factors relacionats amb el propi confinament, com per exemple que hi havia limitacions per realitzar activitats físiques, hi havia una major exposició als mitjans, a les xarxes socials, no?, tots aquests factors estressors que hi va haver durant el confinament i que a més es va produir una reducció dels factors que podien ser protectors enfront d'aquest tipus de problemes de salut, no?, com pot ser tenir suport social dels companys i les companyes, tenir unes rutines estructurals, etc. I per sumar encara més dificultat, l'accés al sistema sanitari va ser molt complicat, no?, especialment en els primers mesos. Per tant, és possible que tots aquests factors creessin un escenari que afavorís el desenvolupament d'aquests trastorns.
I ara què podem fer?
Perdona. Sí, perdona. No, no, que com deia, això no només s'ha vist a Catalunya, sinó que s'ha vist en altres països i en altres contextos.
I en aquest sentit, ara, amb aquestes dades damunt la taula, amb aquesta xifra, aquesta magnitud, no, d'aquest duplicar els casos de TCA entre les noies de 10 a 19 anys després de la pandèmia, què es podria fer, què s'ha de fer, com s'ha d'abordar?
Aquesta és una pregunta que ja no podem respondre als investigadors. Nosaltres posem les dades sobre la taula i esperem que aquestes dades serveixin, doncs, com et deia, per poder no, donar-se compte de la magnitud del problema i poder establir o reforçar mesures de prevenció i de suport a les persones i a les famílies. La nostra feina només és posar-ho sobre la taula.
Doncs déu-n'hi-do, les dades que poseu damunt la taula realment. Les xifres absolutes les teniu? És a dir, ara mateix, quants casos estem treballant a Catalunya de joves amb TCA?
Així, ara mateix no t'ho podria dir, sí que està en l'article i sí que les podeu consultar, és un article que està obert i que es pot mirar.
Berta Raventó és una de les investigadores d'aquest estudi de l'IDIAP Jordi Gol. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Gràcies a vosaltres.